L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 8 minuts. Deixeu-me dir que portava ja el cap de setmana rumiant i donant voltes a aquesta secció, perquè és d'aquestes seccions que avui em venia de gust, sobretot de qui parlarem i amb qui ho farem. Ramon Gené, bona tarda.
De bonsoir.
Benvingut, músic conferenciant. Avui amb nou llibre sota el braç, en aquest cas una novel·la gràfica. Gràfica vol dir, antigament es deia còmic, ara queda més, més sí. Vestit, o més ben dit, no, més correcte, una novel·la gràfica sobre Beethoven. Un músic pel qual tens, en aquest cas, ara ho comentava a micro tancat amb el Ramon, una especial devoció i que a mi personalment també m'encanta. I és que aquest any es commemora el 250 aniversari del seu naixement. Va ser el 16 de desembre del 1770. El que passa, Ramon, que la majoria d'actes els ens han d'anar cancel·lant alguns d'ells per tot el tema aquest del Covid.
Sí, esclar.
Una llàstima,
això. Sí, esclar. Però bé, no, més que ajornar-ho és com allargar-ho una miqueta en el temps, no? I fer que aquest 250 aniversari, doncs, en comptes de durar, jo què sé, un mes, que és el mes de desembre, doncs que duri també durant tot l'any vinent.
El Ramon Gené ens presenta aquest llibre que sortirà a la venda, apunteu, aquest proper dijous, dia 17 de setembre. Porta per títol Beethoven, un músic sobre un mar de núvols. I com dèiem, és un volum il·lustrat. Dius que no és ben bé una biografia, tot i que sí que repasses alguns dels moments més importants de la seva vida. Perquè els oients... No és una biografia, sinó que són fragments d'aquestes històries que t'enganxen, que t'atrapen.
Són trossos de Beethoven, no? Evidentment, hi ha moltíssimes biografies escrites. Jo a casa en dec tenir, jo què sé, 7 o 8. I imagineu-vos des del
7... I coincideixen?
És curiós veure com les biografies, per exemple, del segle XIX són molt diferents de les actuals, no? El segle XIX, en ple romanticisme, doncs s'idolatrava la figura d'una manera i es tractava la figura de Beethoven d'una manera, i ara es mira de tractar-se d'una manera molt més científica, molt més escèptica, intentant anar només als fets i afirmant allò només que és demostrable, no? Però al final, el que jo he intentat en el llibre és trobar alguns fragments que a mi em semblen fonamentals a la vida d'aquest home i compartir-los. El que vulgui una biografia d'allò del moll de l'os, saps què vull dir? Amb dates i no sé què i tal, doncs aleshores hi ha uns...
D'aquestes de 800 pàgines.
Això hi són, i aquesta no és la intenció. La intenció és explicar el meu Beethoven, el Beethoven que jo crec, el Beethoven que m'entra per l'estoma, que m'entra pel cor, el Beethoven que a tots d'alguna manera ens remou.
Per què per tu és, un dels teus herois? És a dir, per què està per sobre d'altres com què diria, com Wagner, Bach o Mozart? Què té Beethoven per tu?
Ja fa molt temps llegia les memòries d'Héctor Berlioz, que Héctor Berlioz és el músic francès, és el pare de la música romàntica francesa, i Berlioz deia una cosa maca, que deia que tothom hauria de tenir tothom hauria de tenir una taula amb quatre potes, i aquestes quatre potes haurien de ser fonamentals a la seva vida per aguantar aquesta taula, la taula de la teva vida, no? I aleshores ell va escollir Shakespeare, Virgili, a un seguit de gent, a Beethoven, etc, etc. I aleshores em va agradar aquesta afirmació de que tots hauríem de tenir, si més no, qui no vulgui tenir una taula amb quatre potes, però si més no, com una pota, un lloc on recolzar-te, un lloc on emmirallar-te, un lloc on mirar el perquè de tot plegat, no? I jo, ja des de fa molts anys, vaig escollir Beethoven, perquè Beethoven és el primer artista. Beethoven és el primer músic...
En el llibre dius que, llegeixo textualment, Beethoven va ser el primer home nou.
Exacte. Beethoven va ser el primer home nou que va viure en un món nou i que va aconseguir ser nou. Beethoven va ser el primer músic que va aconseguir que el seu entorn, que la seva societat, el reconegués com a músic, el reconegués com a geni. Sí?
Perquè llavors, fins aleshores, no havia succeït, tot i que hem parlat de grans genis aquí al programa.
Avui en dia nosaltres parlem de Bach i pensem en un geni.
Sí, o Wagner.
Parlem de... Sí, però Wagner és després de Beethoven.
Perdó, volia dir
Bach,
Mozart.
Mozart, Bach, Händel, Vivaldi...
No eren considerats genis.
No. No per la seva societat. És clar que ells sabien que eren especials, però ells només eren allò que en italià en diuen uns mestieranti, unes persones que fan el seu ofici, fan música, igual que un altre doncs, ferra cavalls, igual que un altre és cuiner, o igual que un altre regla, ves a saber què, carruatges, no?
A mi me pasa lo mismo. Yo creo que tengo que... ¿Sabes? Pero no se me reconoce. Igual podría ser que apóstolamente...
No, que seas una peluquera genial.
Que es una peluquera y que hago canciones también.
Sí, sí.
Eso es como, los artistas de antes que pintaban y que escribían y todo eso. Yo también hago muchas cosas.
Una humanista.
Sí, no lo sé.
No. Però no vindria a ser això exactament, Vane. El que... La concepció del geni és una cosa que canvia amb el romanticisme. És a dir, abans del romanticisme, on pensava que el geni era una cosa externa a nosaltres i que en algun moment aquest geni tenia la, diguéssim, la voluntat de posseir-nos. I en el moment en què ens posseïa, nosaltres érem capaços d'escriure un bon poema, d'escriure un bon fragment de música o d'escriure alguna cosa de valor o de pintar alguna cosa de valor. Però no depenia de nosaltres mateixos, sinó que depenia d'algú exterior. Aquest algú exterior, els grecs l'anomenaven el daimon, després van venir els romans i ho van anomenar geni. Però el genius era una cosa externa. Després, bé, els àngels de la guarda, no? Aquests àngels de la guarda de la tradició judeocristiana és aquesta mateixa figura, és algú que vetlla per tu, però és algú que està fora, vetlla per tu i en el moment en què et posseeix tu ets capaç d'escriure alguna cosa, no? Bé, això que es trenca amb la pintura ja molt abans, és a dir, ja uns pintors molt abans, ja al final del Renaixement, que comencen a signar els seus quadres, signen perquè diuen, això ho he fet jo, no? Té un valor, sóc jo que ho he fet i per això ho signo. Això la música arriba molt més tard, aquest reconeixement per part de la societat. I el primer que aconsegueix aquest reconeixement és Beethoven. Beethoven és la primera persona que aconsegueix que la seva societat el reconegui, i ho escric en el llibre, escric exactament el contracte on tres nobles de Viena el reconeixen per la seva genialitat i arriben a l'entesa que han de pagar-li un sou mensual vitalici. Per què? Simplement perquè és un geni. Mm-hmm. I aquest contracte vitalici li permet escriure el que vulgui, escriure-ho quan vulgui, escriure-ho de la manera que vulgui i escriure-ho si vol escriure-ho. És a dir, que si no vol fer res, tampoc. Però és el moment en què la societat dominant
reconeix
el geni. Mm. I li diu, tens aquests diners perquè en disposis i perquè facis el que tu vulguis. Si és que vols fer-ho. Si no vols fer res, no cal que facis res, però si vols, aquí tens els diners. Perquè el teu geni necessita estar descansat i necessita només pensar en música.
Doncs, en fi, com deia, fragments d'episodis de la vida de Beethoven, en aquest Un músic sobre un mar de núvols, de Random, còmic, el llibre del Ramon Gené i del Fernando Vicente.
El Fernando Vicente, que és el que ha il·lustrat. No? Jo he anat escrivint el text.
Que, per cert, les il·lustracions són magnífiques, eh? Magnífiques.
Sí, la portada i la contraportada és un envers i un revers que intenta portar-nos al famosíssim quadre El caminant sobre el mar de núvols. Per això el llibre es diu així, Beethoven, un músic sobre un mar de núvols. Que és aquest quadre de principis del segle XIX, que està a la Kunsthalle de Hamburg, que és un quadre no gaire gran, fa més o menys un metre d'alçada, però és un quadre que tothom hauria de veure en directe. I és aquest quadre que va pintar Carl Friedrich, Caspar Friedrich, perdó, és el primer quadre que ens explica que existeix aquest geni. És el primer quadre que ens explica que l'home és l'home que mira la natura, com aquest caminant sobre el mar de núvols, que des de dalt d'un penya-segat mira un mar de núvols al seu peu, als seus peus, mira la natura i es confon amb la natura, no? És l'encarnació. I jo en el llibre explico que Beethoven, molt abans que Friedrich pintés aquest llibre, Beethoven ja és l'encarnació d'aquest aquest mateix quadre. És a dir, Beethoven s'encarna en el quadre abans que Friedrich pinti el quadre, uns quants anys abans, no? Ell és l'encarnació de tot això.
Avui ens volies descobrir algunes coses més,
algunes cosetes
de Beethoven,
de les que diu el llibre o de les que expliquem en el llibre, no? No sé si podem posar el primer àudio. Aquest és un capítol que es diu Quatre notes. Perquè si aturem un moment...
Ara t'ho anava a preguntar, per què?
Es diu Quatre notes, perquè aquesta cinquena simfonia està escrita només sobre quatre notes. És a dir, si vosaltres compteu, veureu que fa... Un, dos, tres, quà... 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 Un, dos, tres, quà, 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 atrà. Un, dos, tres, quà, 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 sempre.
No, és un paper.
És un únic...
Paper.
Vama, per favor.
És un únic motiu, és un únic motiu de quatre notes, no? I aquestes quatre notes han inspirat moltíssimes coses. Se l'anomenava la Simfonia del Destí, se l'anomenava de moltes maneres, però ha inspirat moltíssimes coses, com per exemple a l'àudio número 2, que potser us ha sonat alguna pel·lícula que vau veure en algun moment quan éreu més joves.
De què em sona, això?
Tony Manero, John Travolta, Fiebre del Sábado Noche. Ballant a la discoteca.
Ara, la Montse Llucens has 30 anys, eh? S'han tornat joves. Mestre Masclans.
Mestre... Aquest organillo.
Sí, sí, és de Mestre Masclans. Sí,
tant, a bailar. O podem canviar una miqueta i podem escoltar això. Roll Over Beethoven. Chuck Berry.
A ballar.
Aquesta cançó, que és una de les cançons més importants de la història de la música, de Chuck Berry, parla de fer sonar Beethoven. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ.
Get it to jump in little record, I want my jockey to play.
Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. Dona-li la volta, Beethoven. Haig de tornar-lo a escoltar una altra vegada, no? És una lletra que diu trucaré al meu DJ local de la ràdio i li demanaré, sisplau, que quan s'acabi el disc de Beethoven li doni la volta i segueixi sonant Beethoven, no? I això ho fa Chuck Berry, que amb aquesta cançó Roll Over Beethoven, que segons la revista Rolling Stones és una de les cançons més importants de la història de la música. I aquesta cançó...
Sí, sí, aprenem coses noves.
Aquesta cançó de Chuck Berry l'ha versionada tothom, des de Jerry Lee Lewis, els Beatles, els Rollings, Iron Maiden, Status Quo, i també aquesta música que també potser et sona. Això era una orquestra que estava molt de moda a la nostra època, Toni.
Has de
ajudar perquè...
No caus, eh?
A veure si quan escoltes...
Los Cobos?
Electric Light
dius?
Orchestra.
Electric Light Orchestra.
La ELO.
Seran molt bons. I van versionar aquesta cançó del Chuck Berry, no? Perquè ells també eren uns flipats de Beethoven. Perquè, clar, quan dic que Chuck Berry escriu aquesta música és perquè és un flipat de Beethoven. Quan dic que Jerry Lee Lewis ho fa és per la mateixa raó, igual que els Beatles, que els Rollins, que Iron Maiden, que Status Quo o que la ELO. Però aquesta música ha servit per moltíssim. En el llibre explico moltes coses, explico com va servir d'alguna manera també perquè els aliats guanyessin la guerra, la Segona Guerra Mundial, i què hi ha darrere d'aquestes quatre notes i com aquestes quatre notes es van convertir en un codi morse que va ajudar els aliats, a Churchill especialment, a vèncer els nazis i tot un seguit de coses, no? Perquè Beethoven és aquest paio, és el paio que és capaç de, amb quatre notes, fer un oceà de música. És capaç de... no sé com dir-ho... de donar un camí a moltíssima gent, com tota aquesta gent que estem escoltant, però fins i tot de que les seves quatre notes es converteixin, com explico en el llibre, però que no vull explicar aquí perquè m'encantaria que la gent ho pogués llegir. Com
farà tant spoilers que no tindrà interès.
I m'agradaria també que escoltéssim l'últim àudio, ja veuràs. Que és una cançó de Rachmaninov que es diu Destí. Perquè, segons el secretari de Beethoven, que es deia Anton Schindler, Beethoven li va dir que no és així, això ho sabem, ho explico al llibre, però li va dir que aquestes quatre notes eren el destí trucant a la porta, algú que truca tan 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 tan, algú que t'està trucant a la porta, el destí. No, truca no. Així. No truca amb aquest timbre, Xavi, Aluja, sisplau. I aleshores aquesta cançó de Rachmaninov el que intenta es diu Destí i intenta explicar aquesta història del destí trucant a la porta. A veure si podem escoltar un moment. Stok, stok, stok. És algú trucant. Stok, stok, stok. Stok, stok, stok. Stok, stok, stok. És un rus trucant a la porta. És el destí rus. Ui, trucant a la porta.
Putin, és Putin.
Eh?
Ja el tens aquí,
anem,
Putin.
Anem al següent àudio, Xavi, el número 6. Això és per explicar una miqueta allò que dèiem abans del geni. Perquè hi ha tot un capítol que jo anomeno geni, precisament, i on intento explicar la concepció del geni al llarg de la història. Això, si escolteu aquesta cançó de Mecano...
Preciosa.
Nadie se desdibuja, tirita su burbuja al descontar...
O sigui, quan Dalí diu, per exemple, jo no prenc drogues, la droga sóc jo...
La droga sóc jo.
Gràcies, Dalí. Ho diu perquè va existir Beethoven, si no, no podria dir-ho. Perquè Beethoven va ser el primer tio que va dir jo sóc l'origen de les coses. L'origen de les coses no ve d'algú, ve de mi. Jo sóc el geni, jo sóc la droga, no? Quan Dalí diu els genis no haurien de morir mai, el progrés de la humanitat depèn de nosaltres. Ho diu perquè va existir Beethoven. Perquè Beethoven va ser el primer a dir-ho. I no només a dir-ho, sinó que el reconeguessin com a tal. Perquè ja hi havia altra gent que deia ei, que jo potser... Escolti, vostè passi a la dreta. No. La primera persona que aconsegueix aquest estatus, no? Així que s'avança al seu temps i per això és el primer en passar del classicisme al romanticisme. Per això és l'encarnació del quadre de Friedrich. I per això tot això és possible gràcies a Beethoven. Quan els de Mecano, el José María Cano o el Nacho Cano, no sé qui dels dos hauria fet aquesta cançó, va escriure Eugenio Salvador Dalí,
Dalí,
és perquè va existir Beethoven. O sigui, tot és una, diguéssim, són com uns esgraons, no? No pots anar un, passar, no pots saltar d'una a l'altra, hi ha d'haver com, has d'anar passant, no? I el que fa que tot això sigui possible és aquest home.
Beethoven.
Beethoven. I tot això passa també, passa perquè amb ell li toca viure en un món diferent. És a dir, el món... al món no passen massa coses importants. Passen poques coses. Les vaig a buscar al llibre, algunes de les coses que he apuntat. Bé? Quines coses importants se us acudeixen?
Que el coronavirus. Passar?
Coronavirus, sí. Perquè Beethoven ja duia un cap, uns cabells... que semblava que tinguessin bueno, totes les perruqueries tancades de coronavirus.
Bueno, una mica com el seu, senyor Marcelí, que
sí,
quan
sí,
a vostè
exacte,
se li estarrufa... Que vostè té la sort de tenir molt de cabell, cosa que jo cada dia la feina és... En fi, no sap, és titànica per tapar-me cada cap més les...
Però vull dir, teniu la sensació de quan us passa amb el temps, no? De, això ja ha passat? Vull dir, moltes coses és com la història es repeteix. Saps aquella cosa de la història es repeteix?
Això
ve il·lustrat amb una cosa que es diu l'ourobus. L'ourobus és aquell símbol, que segur que heu vist tots moltes vegades, que és aquella serp que es mossega la cua. I que és un cercle, i és una serp menjant-se la seva pròpia cua.
Això al cementiri del Poble Nou i és a fora.
I
aquest serp que es mossega.
I el Adri tiene un tatu també de una serpiente.
Vale, doncs ara
l'explicarem
a l'Adri. Això és aquesta concepció circular del temps, que és a dir, que les coses que passen tornaran a passar.
Sí.
És allò que
diu
Nietzsche, no? La idea de l'etern retorn.
Sí.
Tot el que passa tornarà a passar. Ja ha passat, està passant i tornarà a passar sempre, exactament. Ara, hi ha alguns moments del món on les coses canvien. És a dir, quan es descobreix el foc, quan algú fa foc per primera vegada, el món canvia. A la revolució agrícola, el món canvia. A la invenció de la roda, a la forja del ferro, a la guerra de Troia, els descobriments musicals de Pitàgores, el viatge d'Alexandre Magne, a la caïda de l'imperi romà, la declaració de la Carta Magna, el Renaixement, la invenció de la impremta, la caïda de Constantinople, el descobriment d'Amèrica, la reforma de Luter, la Il·lustració. Hi ha moments on les coses canvien, on el món canvia, on el món esdevé nou d'alguna manera. I Beethoven pot fer tot això perquè el seu món és un món nou. O sigui, quan passa la Revolució Francesa, quan els francesos, els parisins, prenen la Bastilla, perdó, ell té 18 anys. O sigui, quan aquella gent arriben allà cridant llibertat, igualtat i fraternitat, ell té 18 anys. El món canvia. El món d'abans de la Revolució i el món després de la Revolució són dos mons diferents. És un món nou, un món per estrenar, un món en uns nous valors, un món on passa un seguit de coses, i ell és el músic perfecte en aquest món nou, no? I per això ell és la persona que també molts anys abans encarna aquesta música. Molts anys abans que aquesta música s'escrivís. Això es va escriure al final del segle XIX. Què serà, què serà? Ara tothom ja sap què és. Només amb això?
Mama.
Això és el món nou. Això és el despertar de Zaratustra. És el superhome. El superhome en el millor sentit de la paraula de Nietzsche. L'home que no és esclau de res. L'home que no respecta la tradició. El nou home. El nou home que s'enfrenta al nou món. Doncs això... que és de Richard Strauss, molts anys després, i això és el despertar de l'home, això és Beethoven.
Això van fer una pel·lícula que sortien uns micos, no vaig entendre mai.
Exacte, aquest és el moment en què el mico, a la pel·lícula, si vostè ho ha mirat, és el moment en què el mico agafa un os i d'aquest os en fa una eina. En fa una eina. I aquest, això és el despertar de l'home. És el moment en què el mico entén que aquell os no és només un os, sinó que és una eina, i d'aquesta eina la pot fer servir I és el destí de l'home que el que fa amb aquesta eina no és construir alguna cosa, sinó destruir. És una eina per lluitar contra els altres. Aquest és el món nou. Després, què més coses podem parlar? Podem posar el proper àudio, el 8, Xavi?
Entender la poesía por el doctor J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos las preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema?
Eso,
y dos, ¿qué importancia tiene dicho
poema? Club de los poetas muertos, al final.
La pregunta uno mide la perfección del poema,
tradición, disciplina, excelencia.
Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza.
És el moment en què el senyor Keating se'n va, perquè l'han acomiadat de l'escola.
Señor Keating, nos obligaron a firmar a todos. Tiene que creerme, es verdad.
Le creo todo.
Márchese, señor Keating.
No fue culpa suya.
Siéntese, Anderson. Otra inconveniencia suya o de cualquier otro y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating.
Comença la música aquesta que és tan reconeixible de la pel·lícula, i és aquell moment on els alumnes, ara un a un, s'aniran aixecant, es posaran d'en peu.
Oh, capitán, ho recordo.
Capitán.
Oh, capitán, sí, capitán.
Señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye?
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente.
Tots els alumnes van pensant, m'aixeco o no m'aixeco, i es van aixecant. Gairebé tots, no tots, però gairebé tots.
Tots posa... a la pell de gallina al cine, en
exacte,
aquest moment.
Tots a la pell de gallina al cine, tots...
emocionats.
Tots molt emocionats. I el professor Keating se'ls mira des de baix i els hi diu...
Siéntense todos.
Els hi diu això que escoltarem ara.
Sentados, me oyen.
Tejero.
No.
¿Cómo tan solo?
Una miqueta sí, però... Aquí estan tots a dalt. El Keating se'ls mira des de baix, al costat de la porta abans de sortir de l'aula. Hi ha un plano així com mig sanital.
Gràcies, chicos. Gràcies.
I els diu, gràcies, chicos, gràcies. Això passa perquè, si recordeu la pel·lícula, al principi de la pel·lícula, el professor Keating els diu, obriu el llibre per la, de poesia per la primera pàgina. I a la primera pàgina hi ha tot com un estudi que diu, la poesia se mide por dos ejes, eje vertical, eje horizontal. En el eje vertical pondremos la métrica, en el eje no sé què pondremos el vocabulario, tal. Entonces, hi ha com una fórmula matemàtica per mesurar la intensitat o la bellesa d'un poema, no? I el que fa el professor Keating és... estripeu aquest full, estripeu-lo i llencem-lo a les escombraries. I llencen tots, estripen el full, que és el primer full del llibre de poesia, i l'estripen, no? I els explica, el professor Keating els explica que la poesia no es pot mesurar amb unes coordenades i un eix X i grega, i els explica que la poesia...
Sí, domines tu el...
És tot una altra cosa.
No, perquè és la universitat de la vida. Lo que está diciendo es de... No hay libro, no lea el libro, no hace falta, vive la vida.
Sé tu.
Sé tu mismo y lucha por tu sueño.
Sí. El que els està dient és que la poesia és una altra cosa, que la poesia és una cosa que s'ha de sentir. I això... també és Beethoven, perquè Beethoven és el primer que trenca amb les normes del classicisme i comença a fer música d'una altra manera. És el primer que diu, el primer moviment ha de ser d'una manera, el seu moviment de la sonata potser ha de ser lent. No, és el primer tio que, jo què sé, posa en el primer moviment lent, el fa llarg, el fa molt més llarg, trenca amb les formes de Haydn, trenca amb les formes de Mozart, i comença una altra manera de fer música, no? I és com si Beethoven fos una miqueta el professor Keating. És el tio que els diu, escolti, això no es pot mesurar amb uns eixos i unes coordenades, vull dir, això no és així. Això va d'una altra cosa. Això va del que tu sents, va del que et diu el cor, va del que et diu a l'estómac, no? Mm-hmm. I va de tot això, no? Posem el següent àudio. Beethoven el que fa és dir el contrari del que fa el mico de 2001, Odissea a l'espai, una Odissea a l'espai que és agafa una eina i amb aquesta eina el que fa és destruir coses. Ell construeix la novena simfonia i diu, escolteu, tots els homes hem de ser germans. I escriu i fa un himne a la llibertat. I aleshores aquí explico en el llibre com fa aquest himne a la llibertat, que és un himne a la llibertat en re, i explico què és el re i per què el re és l'himne a la llibertat. I després un home, naturalment, que era sord, que tenia males puces, perquè es quedava sord, i que s'allunyava de la societat i que arriba un moment de la seva vida en una ciutat que es deia Heiligenstadt, que avui en dia és, diguéssim, més un barri de Viena, però aleshores era una ciutat a part, i allà escriu una de les seves dels seus escrits més famosos, que és el Testament de Heiligenstadt. És el moment en què expliquen als seus germans que no és que estigui de mal humor, que no és que estigui sempre emprenyat, és que no hi sent, perquè no ho pot dir. Que ell com pot anar per la vida dient que és sord, que ell és músic i que el sentit que hauria de ser el més desenvolupat en ell l'està perdent perquè sent pitos.
És el que tenia pitjor.
Exactament, no? I aquesta és la grandesa, que Beethoven, quan escriu tota aquesta música, està sord, no hi sent, no? Músic sord, músic que s'enamorava constantment i que escrivia música com el següent àudio. Perquè constantment s'enamorava. I hi ha un capítol sobre això també, sobre les fases de l'enamorament, com ens enamorem, i perquè Beethoven no volia mai que el seu amor, diguéssim, baixés de revolucions. I necessitava enamorar-se constantment. I per això, d'alguna manera, s'enamorava sempre de les persones equivocades, que és molt típic del romanticisme.
O sigui, tens
una,
passa, això,
si tens una persona més o menys normal, vull dir, t'enamores de la persona que et toca i saps què vull dir? I vas tirant, saps què vull dir? Però si tu ets un romàntic, si tu ets un tio que no d'allò... Exacte, això. Això que té vostè a la boca...
Perdeu el temps miserablement.
És enamorar-se sempre de la persona que no et pots enamorar. En aquest cas, Beethoven s'enamorava sempre de persones que eren d'una classe social més alta que la seva. Eren aristòcrates. I aleshores, per exemple, els aristòcrates no es podien casar amb un comú, perquè perdien la seva condició d'aristòcrates. O si tenien fills, perdien la tutela dels fills i la custòdia d'aquests fills. Però Beethoven s'enamora constantment. Aquesta sonata la va escriure per la condessa Giulietta Guicciardi, quan ell li donava classe.
Búscala.
I aleshores li escrivia Búscala. Això per ella. I li ensenyaven el piano, i aleshores ella tocava, i li deia, no, mira,
bueno, hi havia aquell...
Sí, hi havia coses.
De professor alumna, no?
Sí.
De...
A quatre manos.
Exacte. Però quan aquesta passió amorosa no li era possible, immediatament s'enamorava d'algú altre. I quan aquesta algú altre, immediatament. Necessitava estar sempre en aquella primera fase... A tope.
Cantaran nou, fa l'aigua fresca.
A tope. Sempre a tope. Tenint en compte que era un virtuós al piano monumental, capaç d'escriure i de tocar coses com aquesta.
Estava pensant, imaginant que... Com si... Ara és una hipòtesi, bueno, és una fantasia, però si ara, de cop i volta, diguéssim, concert de Beethoven, o sigui que fes una reaparició...
Sí.
Ompliria... O sigui, no sé...
Clar.
Centenars de clar, milers de llocs.
Clar, seria, clar.
Seria imagina't veure Beethoven tocant això.
Seria un fenomen bestial.
Sí, sí.
Més, sabent que estaria tocant això sense sentir-ho. Perquè també explico en el llibre quan ell ja no pot seguir tocant en públic, perquè es desquadra amb els altres músics. Els altres músics intenten seguir-lo, però ell va a la seva, no escolta els altres, i es produeixen unes tensions molt bèsties. Bé, doncs això, Beethoven és això, és la transcendència de la música, Beethoven és la vida, és la immortalitat, és la llibertat, és la germanor, és l'artista... És l'home que fa possible que Concha Velasco digui mamà, quiero ser artista.
Ui, que maravilla.
Deixeu-me recordar que el llibre, com dèiem, surt a la venda aquest dijous, dijous 17 de setembre, i no sé si hi ha presentació, no?
Com que hi ha tota aquesta història del coronavirus, doncs em sembla que no.
De moment no.
No, de moment no. Però bé, el llibre surt ara amb la intenció de que tothom el pugui anar a buscar a les llibreries o que el pugui demanar per internet durant tots aquests mesos, tenint en compte que el dia exactament 16 de desembre de 2020 farà 250 anys que a la ciutat de Bonn, al costat del Rin, va néixer Ludwig van Beethoven.
Ramon Jané, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sempre.
Gràcies.
Dos minuts i mig i ens posem al dia de l'actualitat esportiva. Avui amb l'Albert Bassas.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et proposa una temporada de 13 concerts simfònics emocionants i innovadors al Palau de la Música Catalana. A més, porta la seva música a tots els públics i racons de Catalunya. Els millors solistes i directors de casa nostra, al teu abast, perquè som clàssics, som moderns. Més informació a osvallès.com.